La literatura de quilòmetre zero i també l'estrangera internacional tenen cita al Penedès en xarxa mensualment de la mà de l'Anna Ruiz Mestres, que ens fa recomanacions. Anna, bon dia.
Bon dia, què tal?
Contenta de retrobar-nos i, com sempre, voldràs arrencar amb una efemèride literària?
Exactly. Avui vull parlar d'una escriptora que tothom coneix, que és l'Emily Bronte, que diumenge passat, el dia 19, va fer 175 anys de la seva mort. Va néixer a l'any 1818 i va morir el 1848. Per tant, veieu que va tenir una vida relativament curta. Ella vivia a Yorkshire, el seu pare era pastor de l'església i se li va morir la mare molt jove. Com sabeu que té dos germanes més que són escriptores, la Charlotte, que aquesta sí que va tenir més èxit que Els cims borrascosos quan la publica. Totes ho publiquen de la seva butxaca. I també una altra que ha passat més desapercebuda de germana, que és l'Anna Bronte, però que a Viena Edicions tenen un club que es diu Victòria, en aquells llibres de tan bonics.
I tasses, també.
Exacte. I van publicar el 2021 Agnes Grey, però sembla que ara se la vol recuperar per La llogatera de Whitfield Hall, perquè parla del germà de totes tres, que totes el cuidaven moltíssim, que es deia Branwell, va tenir molts problemes amb droga, addicció, i toca aquest tema. I sembla que se la vol recuperar. Però tornem a l'Emily, que és la homenatjada. Els quatre germans es creen com un món imaginari i a partir d'aquí escriuen històries de vegades austeres, de vegades realistes, de vegades fantàstiques. Fan poesia amb aquest món que creen, que tenen un país que es diu Hongria, un altre que es diu Gondal i un altre que es diu Galdin. I ella a l'escola no li va gaire bé, però el 1842 se'n va amb la Charlotte a Brussel·les, estudia alemany i francès, aprèn piano i li encanta tocar Beethoven. I al final es decideixen totes tres a publicar amb un pseudònim masculí, perquè a l'època no es veien en cor, en ple romanticisme, de fer-ho en femení. I viu amb el pare, la vida és bastant senzilla, caminar pel bosc, cuidar el pare i doncs escriure quan podia. Bé, es mora i Cims borrascosos no té èxit quan ho publica. Només alguns crítics diuen, ostres, quina construcció aquesta novel·la més curiosa, però potser per això diuen, no ens hi posem, no? Bueno, a finals del XIX sí que comença a tenir aquesta història de passió, de venjança, de classes socials, de matrimoni sense amor, de traïcions, un romanticisme pur i dur. Comença a tenir èxit i a partir d'aquí, doncs, no para. I què us recomanaria? Com sempre, que la rellegíssiu o la llegíssiu. Però, per als ganduls que no us agrada llegir tant, us recomanaré que hi ha més de 40 pel·lícules al voltant d'això.
Més de 40?
Sí.
De les germanes Bronte?
No, de Cims borrascosos.
Només de Cims?
Sí.
Uau.
Moltíssimes, moltíssimes. I us diria, jo que sé, que el 39 hi havia el Laurence Olivier i el David Niven, el 92 em va fer gràcia una edició que és francesa però que està doblada al català. Però, escolta'm, ara mateix, el gener del 2023, hi ha una pel·lícula que es diu Emily, que la podeu trobar a YouTube, i que ha dirigit una dona, que és la Frances O'Connor, i ja que l'he vista us dic una mica que sí que hi ha veritat, però també hi ha una part una mica fictícia, però que és molt maca i la podeu mirar. Encara un últim consell. Els que voleu aprofundir més, a YouTube també hi ha conferències del Sam Abrams, de la Victòria Cirlot, al voltant d'aquesta novel·la. I acabo amb una frase. La traïció i la violència és exposar-se a fer servir una arma de doble fil amb la qual pots ferir la persona que també la fa servir, la violència i la traïció.
I després de recordar Emily Bronte i aquests cims borrascosos, presenta'ns el convidat.
Doncs us presento el Josep Lázaro, que ha fet un llibre de poesia preciós que es diu Extravagància Boreal i que està editat a Trípode.
Josep, benvingut.
Hola, bon dia.
Bon dia, Josep. Us presento breument el Josep. El Josep és de Sant Sadurní d'Anoia, és llicenciat en Llengua i Literatura Catalanes a l'UOC i a partir del 2010 va publicar el seu primer poemari, L'oblit desballestat, dins del tercer volum de Zènit de La gent del llamp. Però us he de dir que, parlaré una mica de mi avui, que el Josep ha estat alumne meu. I m'agrada fer la ficció de dir-me a mi mateixa, qui sap si algun dia en alguna classe de literatura li vaig tocar algun coquet que després ha sortit en forma de poesia. No ho sé, m'agrada imaginar-m'ho. I avui som aquí per presentar aquest llibre que us he dit, però també us voldria dir que, a part de poeta, el Josep es dedica a fer de sommelier, no? I aquesta barreja, doncs, dona un poeta que comença, però que comença trepitjant fort, que no és un poeta que dius, ah, mira, es nota molt que és un primer llibre. No, és un llibre complex, molt bonic, i que el que li demanarem al Josep és si ens vol explicar una mica com li va picar el coquet de la poesia, si ha seguit algun referent, com arriba Extravagància Boreal...
Bé, doncs, tal com deies, el llibre aquest que vaig publicar el 2010 ja indica doncs, que està sent un procés llarg, però en períodes, podríem dir, inconexes, però sí, degut també als estudis de la UOC, no?, del grau de Llengua i Literatura Catalanes, que no em permetia escriure, sinó treure el temps sota les pedres per
formar-te.
Per acadèmicament, doncs, perquè vaig començar a escriure, a més, també d'una manera altruista, i vaig veure que jo anava endavant i vaig pensar necessito formar-me més acadèmicament i per això va haver aquest període, podríem dir, de travessia al desert per formar-me acadèmicament i ara, en realitat, és quan ja disposo de més temps, de nous projectes, I he sigut molt afortunat que vaig escriure Extravagància Boreal, li vaig presentar a Trípode, quan ja no rebien més manuscrits pel tema del Covid, no? Que tothom, doncs, molta
tothom
gent
escrivia.
Es va dedicar a escriure, i la Pilar Blázquez em va dir que no rebien, però bueno, xerrant amb ella vaig aconseguir enviar-li, i els hi va agradar, li va agradar l'estil, una mica la frescor, la diferència del registre, I em sento molt afortunat de, sent un desconegut, haver tingut la possibilitat de la publicació.
I ho has fet molt bé. Jo, que m'agrada també la pintura i això, crec que hi ha pinzellades d'art en el teu llibre, i la pregunta era, i no només de l'art, sinó d'algun moment del cinema, de la fotografia, per tant, hi ha com un petit recorregut. Quan et poses a escriure, penses en aquests temes?
Si em permets, quan em vas fer la presentació a La Impossible a Barcelona, farà unes setmanes...
Mare de Déu!
No, aquesta pregunta me la vas fer i crec que no vaig estar prou hàbil a l'hora de contestar-te. I d'alguna manera ara ens anirem anirà relacionat el que et vaig a dir amb el món del vi.
Que molt bé. També... Jo et volia dir més endavant què passa amb el paisatge i el vi, però sí. Doncs contestem això ja.
També et va encuriosir el tema de que en aquest vi pràcticament no hi ha traces de res del món del vi. La resposta podria ser és que no em venia de gust que aquí reflexar res que tingués relació amb el vi, sincerament. Ho tenia molt clar i és una cosa molt estranya, però no tenia ganes de en aquest rol, de bona manera, expressar-ho.
Volia separar els dos mons.
Sí, exacte, els dos rols, no? Molt, molt diferenciats. Llavors, el que et volia dir, això bé, en relació amb el que et volia contestar, és que sí que hi ha una part sensorial relacionada amb l'art, que deies, sí que és cert que n'hi ha una... que hi ha un treball, podríem dir, bastant introspectiu d'expressar-la o de viure, reflexar, constatar la part sensorial. I d'aquesta manera, doncs, en la primera part, no? quan en aquest cas la protagonista o la persona que batega dintre d'Extravagància Boreal doncs, està passejant pels carrers de Nàpols, doncs hi ha aquest punt de resclosit, no? De caos circulatori, fins que arribes a una capella i veus un quadre de Caravaggio. No?
I quedes epaté.
I aquí és on, en realitat, una mica és la gestació de la primera part, quan aquesta persona fictícia va sentir el que va sentir davant de l'òpera de la Misericòrdia, no? De Caravaggio.
Que és preciosa.
I sí que és cert que, més que d'una part de l'art, que també aquesta part cromàtica, aquest punt, sí que, d'alguna manera, hi ha un treball, crec que molt fi a l'hora de desenvolupar la part sensorial.
Sí que hi és, sí que hi és. Puc donar fe. I ara que hem parlat de la part cromàtica, parlem una mica de la geografia, perquè Extravagància Boreal, ens trobem amb el nord glaçat, ens trobem amb elements com l'aigua, amb el glaç, que és l'aigua també, que l'aigua té aquest doble sentit de vida, de regeneració, però també les aigües brutes i les aigües tèrboles poden portar-nos a un altre món. Per què et mous en aquest cromatisme, en aquest espai més boreal, més nord glaçat, que dic jo?
Bueno, si pensem en el significat d'extravagant, no? Que és allò que ens porta fora dels límits, i boreal nortenjà, no? Quan vaig començar a escriure el llibre, que està dividit en quatre parts, no tenia ni idea una mica del desenllaç, val? No hi havia un guió establert ni pensat. Llavors, la primera part em va portar a una segona, de més de en la qual aquí, d'alguna manera, es parla des de la vida, des de molts aspectes de la vida, no? Inclús el teu article molt, molt ben definit de la fura, es parles de l'alteritat, de l'amor, del desamor, de la sexualitat, de la malaltia, de les malalties mentals, del suïcidi. D'alguna manera, és un canvi de rumb, que aquesta persona... Jo en tot moment crec que aquí hi ha una persona que batega, no? És la meva manera d'expressar-ho. Aquesta persona, després d'aquest viatge, d'aquest contacte amb el món clàssic de Nàpols, de Pompeia, val? De les runes esgarrapades, d'aquesta part de la cosificació, d'alguna manera representa, és com si acabés aquest viatge i segueix la seva quotidianitat, no? El seu dia a dia... I aquí és, d'alguna manera, en la part d'intervals sense retorns, que és la segona part, és on cito totes aquesta relació amb la vida en si, no? D'alguna manera, aquesta situació, aquesta persona, aquesta part irreverent o disconformitat amb la vida, amb molts aspectes de la degradació social, hi ha una part irreverent i d'aspecte crític, podríem dir, amb la societat en general, li comporta un canvi de rumb. I cada vegada més la brúixola va indicant nord.
Sí, sí, fins això que, es veu molt clar.
Fins que entrem amb la tercera part, no? Que ja es diu inclús... M'agrada molt quan dius, perdona, que retorni... quan dius, la precisió dels títols crea la litúria dels grans temes. Crec que els títols estan molt ben buscats o treballats, perquè cada part del llibre, només llegint el títol o la situació, o la citació, perdó, ja d'alguna manera t'introdueix molt, molt clarament en cada part. I la tercera part, que es titula Paratge per mossegar, aquí ja és el primer contacte amb la neu. Aquesta persona ja està en un entorn remot, agrest, salvatge...
Inhòspit.
D'acord?
Fred.
Vull dir que és com és una situació de la vida que aquesta part va indicant un punt de fuga del desacord amb la persona per molts aspectes quotidians de la vida.
Insistim una mica en els temes. Jo crec que hi ha la malaltia, fins i tot vaig pensar en la bipolaritat, el suïcidi, que tens un poema amb algunes frases molt boniques que em van agradar molt. Són temes que t'emocionen, són temes viscuts de molt a prop... O penses més, surts de la teva closca i penses més en un context més social?
Sí, crec que, tot i que he tingut un familiar que tenia una malaltia mental molt, molt complicada i en realitat això doncs, per ella, però també per la família, en realitat és molt dur. Bàsicament, la inspiració bàsicament ha sigut amb conèixer les vides de poetes com l'Alejandra Pizarnik, com la Virginia Woolf, no? Com la Sylvia Plath. Conèixer les seves vides, no? Va ser el que d'alguna manera em va portar a retre-los un homenatge, d'alguna manera, no? Perquè a vegades, per exemple, a Ovidi, no? quan el van desterrar sense la seva estimada esposa i cap dels seus llibres li va salvar la poesia, no? I va escriure Les Tristes, no?
Exacte.
Uns poemes amb molta melangia i d'allò, li va salvar la poesia. D'alguna manera està demostrat que a vegades l'art, qualsevol registre, no és capaç tampoc de salvar-te. I, ostres, per exemple, l'Alejandra Pizarnik, quan diu pensar és poetitzar la por, d'alguna manera veus que aquella persona està en una altra dimensió.
Home, totes tres, estaven en una altra dimensió.
Sí, però, ostres, és una reflexió molt, molt, molt bèstia. Pensar és potitzar la por. O sigui, veus que aquella persona està en una altra dimensió, no sé com dir-te. I això no vol dir que el desenllaç sigui l'amor. Però hi ha com un desacord, com una ebullició al teu...
interior.
Sí, que veus que com un desacord amb la vida en general... que jo crec que això, d'alguna manera, alimenta la poesia.
I alimenta l'ànima, el que escriu, però el que llegeix també. Mm. El que llegeix. Llegir-te, penso que de vegades no és senzill. O sigui, tu no agafes el llibre i parles del maig, de les floretes, no. És un text més dens, hi ha, crec, un llenguatge una mica críptic, fa servir una veu femenina per expressar-te, ara acabes de parlar de tres dones... Penso que hi ha escriptors homes que reflexen molt bé les veus de les dones, sobretot, per exemple, els romàntics francesos, Flaubert, Stendhal, no? Aquesta descripció de l'ànima femenina, que està molt ben trobada en el teu llibre, com sorgeix? Què passa aquí?
Aquesta és una, podríem dir... una situació, podríem dir, totalment també molt nova per mi, perquè en aquest període d'ara, doncs, actual, tot el que escric és en veu femenina. Però ho faig de forma natural i no sé el motiu.
Molt bé.
Sí, inclús...
Sorprenent, no?
Sí, una mica des de podríem dir, des de la veritat, no? Del cor a l'assumpte, no? I que inclús quan ho vaig presentar a l'editorial, una de les coses que li va cridar més l'atenció, que jo en realitat em va sorprendre perquè pensava que així com hi ha autors, o sigui, autores que escriuen amb veu d'autor, no? Doncs viceversa, no? I això els hi va cridar molt l'atenció a la Pilar perquè ho van trobar una situació bastant nova i fresca. I a mi també em va sobtar perquè pensava que no era una cosa... I no ho faig tampoc d'alguna forma, podríem dir, oportunista, perquè ara també està molt al dia el feminisme.
Me too, no?
Correcte, no?
Me too.
Sincerament no ho faig des de cap punt de vista oportunista.
Quasi que se'ns acaba el temps. M'agradaria llegir alguna cosa, però abans de llegir-nos un poema, si podem, amb el poc espai que ens queda, ens pots parlar d'algun nou projecte?
Doncs sí, d'ençà fa 2 o 3 anys que no he parat d'escriure i en aquest moment tinc diversos projectes molt, molt diferents. Inclús un és molt interessant, que hi he escrit un poemari que és sobre la vida d'Helena de Troia.
Molt bé.
Aquí ja podríem entrar en la controvèrsia o podríem dir a discutir el debat si era Helena de Troia o Helena d'Esparta. ¿Vale? I és un poemari sobre la seva vida en primera persona. Vull dir que és un...
Que és l'Helena que ens parlarà.
Sí, exacte.
De nou la veu femenina.
La nova
sí,
veu femenina.
I és molt interessant perquè jo sempre vaig una mica més enllà i la veig com un monòleg adaptat al teatre, i vull dir que des d'aquí convido alguna persona que pugui tenir una idea de lo millor representar un dia com un monòleg al teatre.
Doncs estaria molt bé. Llegim un poema i tanquem, i et donem les gràcies d'haver volgut acompanyar-nos a les Espurnes Literàries.
A vosaltres. Revisió periòdica. En algun indret remot, en els gims de trobar el teu nom tornassolat de matèria, esgarrapo bocins de llicorella, fins que les meves ungles freguen com llumins la veta de la roca mare, el límit de la fondària de les arrels. Ara, com qui destapa una làpida, és el torn d'arribar al flux de la saba, per sospassar el dolor de l'aigua i el nutrient que et manca.
Moltes gràcies.
Gràcies a tots dos, Josep Lázaro, Anna Ruiz Mestres, per aquesta estoneta dedicada a la literatura en majúscula. Que vagi bé. Fins aviat.
Gràcies, bon dia.
Bon dia. Fins la propera.